l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell, a la 94.6, també al nostre canal de Twitch. Avui és dilluns 2 de maig del 2022 i el Centre d'Esport Sabadell és quart a la classificació després de la gran victòria d'ahir per 2-0 a la Nova Creu Alta contra un rival directe com és el Nàstic de Tarragona. Ahir van vibrar moltíssim, especialment a la segona meitat, amb els gols de Jacobo González i sobretot, ens feia moltíssima il·lusió celebrar, esclatar amb el gol d'Aaron Rey, que suposava el 2-0 i que li donava, insistim, aquesta victòria al Centre d'Esports Sabadell. Acabava de lligar aquesta victòria contra un Nàstic que es queda a la classificació amb 49 punts. El Sabadell fa aquest salt a la classificació, es torna a situar quart amb... bé, passa a ser quart, en aquest cas amb 52, però avança aquest grupet de 4 equips que hi ha amb 51 punts i que ara mateix són els immediats perseguidors del conjunt arlequinat. Queden 4 jornades d'autèntic infart, 2 fora de casa, dues a casa per decidir si l'equip de Pedro Munitis juga o no al play-off d'ascens a Galícia. Queden 2 desplaçaments, un d'ells massiu. En parlarem molt avui d'aquest miler d'entrades que té el Centre d'Esport Sabadell a la seva disposició pel Johan Cruyff. I quedaran també 2 partits a casa on el caliu de la gent serà absolutament cabdal. Bé, comencem a rebre també ja els primers comentaris al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Una salutació pel Javi Maíquez, que l'hem de tenir ben aviat aquí també al Tribuna. Avui no ha pogut ser, però bé, com diem sempre, doncs podeu participar al chat i guanyar un menú telepizza que sortejarem la setmana següent. Ja sabeu que la cosa s'està acabant, de fet queda un meset de Tribuna Preferent, així que últimes opcions de la temporada de guanyar aquest menú telepizza. Abans de res, presento els tertulians que tinc avui i anirem amb l'entrevista. Avui no el tenim aquí a l'estudi, però hem pogut anar amb el Roger Benet aquest migdia a la Nova Creu Alta per parlar amb el gran protagonista de les últimes hores, amb un Aaron Rey, que avui estava gairebé en boca de tothom després que hi fes el seu primer gol oficial a la Nova Creu Alta amb la samarreta del Sabadell. Havia marcat aquesta temporada al camp de la Balona, una mica a la Remanguiller, però ahir de totes el seu primer gol oficial a la Nova Creu Alta. Ainhoa Torrella, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
La presidenta... Espera, tornem a repetir. Roger Benet, vinga, ja està, no, el micròfon? Ainhoa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La presidenta de les Blue Girls, d'aquesta penya arlequinada de dones, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Sobretot després de la victòria, no?
Vaja.
Que ens dona aquest dret a somiar, eh? Llegia una pancarta al principi del partit que la veritat treien el gol nord i que ens deia, permeteu-nos somiar. Tu estàs somiant, Ainhoa?
Bueno...
O ets la que toca de peus a terra?
Todavía toco los pies en el suelo, ¿eh? No me lo creo todavía.
El que sí, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vituri.
Espera, que aquest tampoc, em sembla, no?
Carai, tu.
Aquest sí? Aquest sí?
Hola, Pau Vituri.
Sí, vinga, va. El que està clar és que aquí al sector poruc de la redacció, és a dir, Adriana Arroyo i Servidor, podem estar tranquils de totes, perquè la permanència ja està al sac i ben lligada.
Ahir us estava escoltant a Transmi en el postpartit i remarcàveu això, que el Sabadell havia aconseguit matemàticament la permanència, que sí, que és cert, i que venim d'on ve l'equip, doncs que ja és una fita remarcable, però jo pensava que aquesta carpeta ja l'havíem superat, que ja havíem passat pàgina i que ja ens estàvem centrant en mirar cap amunt, així que bé, els que sou més porucs, doncs ja us podeu oblidar d'un possible descens, si encara hi creieu. Sí,
tal qual. A veure, per aquí tinc el Raül Chao, que ens diu des de la redacció, estava ben atent allò d'aviam si pot guanyar... No serà avui, perquè no ho ha comentat la setmana passada, però a veure si...
No està treballant amb coses d'informació.
Està mirant el Tribuna.
Perfecte.
Que li enviava aquests ànims a l'Òscar, al membre dels Honor, que va caure en la celebració del gol de Jacobo, diria que va ser el... No, d'Aaron, el segon, sí. I doncs va patir un cop al maluc i malauradament doncs, estava ingressat a l'hospital. L'Albert diu per aquí, vinga, vinga, que al final jugarem tres partits a casa i una fora. El José diu, jo crec que dissabte també jugarem a casa. Parlarem de com estan, eh? Aviam si podem donar també xifres actualitzades de com està el tema de les entrades. Perquè, vaja, al matí estàvem parlant d'unes 300 i segons informaven des del club ara fa uns minuts, estaríem parlant ja d'unes 600 entrades. Per tant, més de la meitat de les entrades exaurides per veure el Centre d'Esports Sabadell aquest dissabte al Johan Cruyff del Barça B. Aquesta és gairebé l'última hora, que podríem podria posar allò el Roger Benet al rato d'última hora, tampoc li complicarem massa la pel·lícula. Us demano una primera valoració, si us sembla, i després ja entrarem més a fons. Què us sembla que en un dia estiguem parlant ja de 600 entrades, Ainhoa?
Una locura, pero sí que es verdad que este desplazamiento siempre ha sido, por decirlo de una manera, bastante masivo, la verdad.
Históricamente.
Llama mucho la atención, también debo decir que no sé si juega en nuestra contra, porque aunque parezca que está jugando en casa, la gente del Barça B no está acostumbrada a jugar con tanta gente. Se viene arriba, por decirlo de una manera, cuando hay tanta gente. Tienen como vacilar a quién, ¿no? Siempre ha habido ese rifirrafes. Però bueno, me gusta que vaya mucha gente. La gente está animada.
Tirant d'argumentari, Sergi Parc, Adriana Arroyo, perquè avui l'hem escoltat a la redacció precisament dir això.
Sí. A veure, està clar que els jugadors del Barça B, per molt públic que hi hagi visitant, no crec que els hi pugui aquesta pressió. Potser, com diu l'Ainhoa, més aviat al contrari. Però, home, 600 entrades en el primer dia que el club les posava a la venda, és que em sembla una xifra espectacular. Em vaig quedar amb les ganes de saber quantes se n'haurien venut el dia d'Andorra, que al final és un desplaçament més llunyà, i ja sabem tot el que va passar, i no sé si s'haguessin arribat a les 600, però un ja creu que potser sí, no? Veient doncs, tot el furor, tota aquesta il·lusió que hi ha entre l'afició. Em sembla que has anat tu, Pau, des de primera hora amb el Roger, no? A
veure sí, com... hem estat allà fent guàrdia avui,
clar,
sí.
I pensava, ostres, la gent ja ve a primera hora del dilluns, no? Quan el partit és dissabte, una mica precipitat. Veient aquestes xifres, potser no és tan precipitat, no? Perquè 600 entrades al club en té, em sembla que un miler, és que ja és el que deies, al final ja s'han venut més de la meitat.
Després entrarem, insisteixo, més a fons amb aquesta qüestió. Llegeixo molts comentaris, per exemple... El Trivi que diu, bona tarda, el que va passar amb l'Eintracht de Frankfurt serà un joc de nens comparat amb el que es viurà aquest dissabte. El Marc pregunta per aquí si es venen les 1.000 entrades en donaran més. Doncs no, tot fa indicar que és el topall, que el Sabadell tindrà un màxim de 1.000 entrades per aquest dissabte. El que sí que és cert que hi ha molta gent, hi ha qui també està tirant de comprar directament les entrades a la web del Futbol Club Barcelona. El club ha informat que les entrades de l'afició del Sabadell estaran a Gol Nord, a l'accés 3, i a partir d'aquí doncs, molta gent ja s'està espavilant, de fet, pel seu compte. Però insistim, aquest preu de 16 euros que es poden comprar a les oficines de la Nova Creu Alta, 24, incloent-hi l'autocar, si també es necessita el desplaçament. Bé, molts comentaris també per l'Òscar, insistim, el membre dels Honor, des d'aquí ens hi sumem. El que hem de fer abans d'entrar en matèria, insistim, que avui ens hagués agradat tenir-lo aquí a l'estudi, no ha pogut ser, evidentment també ha de gaudir el pobre Aaron Rey del seu temps lliure, però vaja, ens hem apropat amb el Roger Benet aquest matí, hem fet hores allà a la Nova Creu Alta, pel tema de les entrades i, evidentment, també per parlar amb el protagonista de la victòria d'ahir per 2-0 contra el Nàstic de Tarragona, el gallec Aaron Rey, que per fi va poder celebrar el seu primer gol a la Nova Creu Alta. Escoltem aquesta entrevista i també la veiem, evidentment, al canal de Twitch. Doncs avui hem vingut aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta a gravar un contingut molt, molt especial pel Tribunal Preferent, perquè ens acompanya aquí a la meva dreta, a l'esquerra de les imatges, un dels grans protagonistes del partit d'ahir, com va ser l'Aaron Rey. Aaron, què tal? Com estàs?
Buenos días, bien, muy bien.
¿Asimilado un poco todo después de lo de ayer o qué?
Sí, bueno, al final ayer pasa las cosas muy rápidas, no te da tiempo a disfrutarlo del todo y bueno, hoy a medias te despiertas feliz, pero bueno, ya estamos pensando en el siguiente partido.
Vamos a ir caminando un poquito para recordar algunos de los puntos claves también de la jugada de ayer, ¿no? Que al final estamos hablando de un contraataque que conduce Jacobo, te la pasa a ti que estás más o menos en esta posición. Y decides definir ante Manu, ante el portero del Nastic, con la pierna izquierda, que eso ya es también noticia, ¿no?
Sí, controlo con el exterior de la pierna derecha y levanto la cabeza y veo que me sale un poco el portero y al final pues decido cruzarse la gola izquierda abajo.
Es que al final la curiosidad es que en la primera parte lo habías intentado con la derecha, en la otra portería, no había salido.
Sí, la misma jugada, fue Cache el que fijó, pues me jugó y claro, quise cruzar con la derecha y me salió más centrada.
Al final, justo aquí detrás, vienes aquí a celebrarlo con toda la gente y lo primero que haces es llevarte la mano al escudo, ¿no? Eso te sale... No sé si lo tenías planeado o
no,
te sale así...
No lo tenía planeado, pero bueno, ver, ya lo dije ayer, las caras de felicidad de la gente que tanto estaban deseando celebrar un gol mío en el estadio y pues lo que me salió es que no se enseña el escudo porque yo también lo siento así.
Incluso le decías a Adri, a nuestro compañero, que temiste en algún momento por la segunda amarilla porque te habían enseñado la primera 10 minutos antes y claro, tenemos que recordar que hoy en día no podéis celebrar los goles con la afición porque si no eso es tarjeta amarilla, con la afición directamente.
Claro, eso
¿Temiste en algún momento el...?
Sí, porque vi, me acerqué a la gente, yo los quería abrazar, pero no sé, me dio un poco de luz y me di cuenta y pues retrocedí y vi que aún encima el árbitro estaba viniendo pues corriendo y dije, menos mal, porque si no...
Si te llega a empujar algún compañero contra la gente, la tenemos liada.
Bueno,
¿eh?
Lo mato, ¿eh?
Por cierto, no sé si viste también el chico de los honor que se cayó. No sé si pudiste ver ese momento también, que incluso hubo un aficionado que se cayó al suelo.
Sí, lo vi. Estaba más comentado eso en Twitter que en mi gol.
Pobre, le enviamos también desde aquí un abrazo porque sabemos que ha pasado unas horas un poco complicadas en el hospital y nada, al fin y al cabo también Aarón, claro, yo no sé si este gol era más esperado por parte de Aarón Rey o por parte de la afición, pero fue una sensación de explotar todo el mundo de felicidad, de por fin, ¿no?, poder celebrar un gol tuyo aquí.
Sí, ya te digo, y pues lo que el 2-0 en el marcador, que da un poquito más de tranquilidad, como un partido que queríamos ganar todos, ganar la afición, saber que nos poníamos donde nos poníamos. Y ya te digo, fue, no sé, felicidad plena.
Final, si hablamos del partido puramente en sí, es que lo hemos repetido por activa y por pasiva, era un partido de 6 puntos. De aquellos que tú sumas 3, pero es que el rival... ves hoy la tabla y piensas, ostras, es que el Nastic, podríamos estar nosotros en la situación del Nastic y la cosa se vería mucho más complicada que se ve hoy, ¿no?
Sí, tal y como está la clasificación, que es una pasada, al final le ganábamos el Golaveras, 3 puntos por encima, que bueno, ellos están a 2 puntos de meterse en playoff ahora mismo, pero claro, está todo tan ajustado que los puntos ahora, es como dices tú, valen doble.
¿Y vosotros os sentís en una posición también... no sé si decir de privilegio con respecto a este grupo de equipos que vienen por detrás, que son un montón, que son 9, pero al final a falta de 4 jornadas poder estar, aunque esté todo muy apretado, los primeros de este grupo, te hace partir en una posición ventajosa, ¿no?, con respecto al resto.
Bueno, ventajosa porque estás por encima, pero viendo los enfrentamientos que nos quedan, al final lo único que tenemos que pensar es que depende de nosotros. Lo tenemos en nuestras manos y en nuestras manos está conseguir el nuevo objetivo o no. Pero ya te digo, quedan partidos súper complicados con equipos que se están jugando todo y bueno, en nuestras manos está.
¿Cómo se ve este objetivo?
Bueno, factible, más, no más bonito que el anterior. Es pelear por una cosa así, pues es precioso y es momento de disfrutar y a la vez dejarse todo en el campo para, si Dios quiere, pues meternos ahí.
Es que esta semana, este fin de semana, Aarón, es una anécdota, al final queda ahí, pero estáis salvados matemáticamente, que puede parecer una tontería, pero con lo que se ha sufrido esta temporada, creo que tampoco hay que dejarlo, evidentemente que ahora el reto del equipo es otro, pero no hay que dejar pasar también que el equipo se ha salvado en la jornada 34, estando muchas jornadas en descenso.
Sí que es verdad que tuvimos momentos muy complicados en diciembre y antes, con no salían las cosas, parecía que las victorias no han llegado y claro, era un objetivo marcado la permanencia, pero bueno, nosotros dentro del vestuario y nos miramos cara a cara y decíamos que cuando empezara a rodar y a fluir todo mejor, pues íbamos a tirar para arriba, pero se veía lejos, no te voy a mentir, muy lejos.
Al final no sé cuál, creo que os lo han preguntado mucho, pero el secreto del éxito, la mano del míster, el hecho de recuperaros vosotros mentalmente... ¿Y jugar de otra manera?
Bueno, ya te digo, si hubiera una tecla para darle y cambiar las dinámicas, todos los equipos la tendrían. No sé, no te voy a contar ninguna película. Lo único que sé es que el clima del vestuario es muy, 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 muy bueno. Que no sé, es que las dinámicas también hacen que se disfruten. Que 12 partidos sin perder es una pasada, que 4 victorias seguidas, que ahora estemos cuartos. Y pues a raíz de no sé qué, pero solo pensamos en que estamos cuartos ahora y que queremos acabar como un cañón la temporada.
Ese puntito de confianza se nota en esta parte del campo en la que estamos ahora. Ayer en la primera parte, aquí cerquita, tú recuerdo que tiras un caño, un jugador del Nastic. Ahí en el córner, Diego también le sale como una especie de ruleta para irse del compañero. Boni intenta tirar una elástica. Son detalles que hacen ver que estáis con un punto de confianza importante, ¿no?
Sí, sí. La confianza pues a veces hace que te atrevas un poquito más. Jugar en casa con la afición no es lo mismo salir fuera de casa y no tienes esa fuerza para atreverte, y yo creo que es momento pues de saltar al campo, de que no te puedan los nervios, de que no te pueda pues la presión y de jugar como tú sabes y atreverte para crear ocasiones y hacer goles.
Al final, si ahora caminamos un poquito y estuviéramos atacando en esa portería, es más o menos la zona del mediapunta, que es donde has actuado con el míster Comunitis buena parte de las jornadas. Se te ha visto muy bien, ¿no? En una muy buena versión, no sé qué me dirás tú, pero al final, tanto en el trabajo defensivo como en el trabajo ofensivo, el tener que ir a recibir, el tener que dar juego, se te ha visto cómodo también en estas jornadas, ¿no?
Sí, al final el míster pues me da mucha tranquilidad, me pide que haga un trabajo defensivo grande, Y que lo demás, pues que ya lo tengo, que vendrá solo. No me pide que haga goles, que bueno, que si los hago mucho mejor para el equipo, pero que esté tranquilo, que haga lo que yo sé y que trabaje como otro.
Y el tema de los ajos, por cierto, ahora me ha venido a la cabeza. ¿Le das muchas vueltas también a eso? Que
bueno,
la gente de los mojinos que...
No, me va a matar porque cada vez que meto un gol me piden que se lo celebre, pero... Es que no meto mucho, ¿sabes? Entonces meto gol y no sé qué hacer. Luego me acuerdo y digo, joder, otra vez.
Es que al final este ha sido diferente bastante diferente al de la línea de la Concepción, que aquel fue al final desde la frontal, un poco a la remanguillé, que la toca creo que fue Nico del Monte.
Sí.
Han sido goles distintos.
Sí, eso es. Este es más gol que el otro, ¿no?
Este es 100% tuyo, ¿eh?
Eso es.
En el acta también sale tu nombre, pero es 100% tuyo, sin duda. Ahí, Aarón, estaban justo aquí detrás los seguidores del Nastic ayer. Vosotros el sábado, creo que esta imagen va a estar multiplicada por 2 o por 3 incluso. ¿Lo estáis notando el aliento de la gente estos días?
Hombre, sí, la verdad que es una pasada. Es ir a Andorra y sentirte arropado, es jugar en casa todos los partidos y que la gente anime, grite, vengan con días de lluvia, viernes, sábado, domingo, el día que sea, pues es una pasada porque te notas que no estás solo. Y si en el Johan pues es multiplicado por 1, por 2, por 3, por lo que sean, pues agradecidos.
Es que se está hablando de 1000 personas. Pocos clubes de la categoría pueden decir esto.
Sí, sí, sí. Cuando salió lo de las entradas, pues joder, que sean las que sean, pues... Es entendible que la gente que no puede ir, pues que no vaya, pero los que estén allí estarán con nosotros y nos ayudarán, pues, a ganar.
¿Hasta qué punto es clave también, Aarón? Y con esto ya lo rematamos, ¿eh? ¿Hasta qué punto es clave el apoyo de la gente en estas últimas 4 jornadas, teniendo en cuenta que 2 son en casa, pero que uno de los 2 desplazamientos es este desplazamiento corto donde no vais a estar para nada, que nunca estáis solos, ¿eh? Pero en este caso se va a escuchar seguramente más a la gente del Sabadell que a la del Barça B. ¿Hasta qué punto es importante también tener a la gente detrás?
Pues más de lo que la gente cree, porque ya te digo, da una alegría saltar al campo y ver el estadio lleno, 5.000 personas. Es como que en los momentos duros, cuando vas ganando, vas perdiendo, pues te arropan, te achuchan y no sé, te dan fuerzas para seguir adelante.
Pues a ver estas fuerzas si sirven para conseguir el objetivo y llegar a Galicia, por cierto, que supongo que también hace ilusión, ¿no?
Es un punto más.
El tener al final ahí el playoff. De momento nos tocaría contra el Racing de Ferrol. Igual te tenemos que pedir que nos hagas de espía dentro de unas semanas.
Bueno, nosotros a mirar para adentro y que sea lo que Dios quiera venir.
Tampoco te haremos ir mucho más allá, que sabemos que al míster no le gusta mucho este discurso. Por cierto, allí en la cabina de Radio Sabadell... se ve el vidrio, pero ayer de la celebración del gol de Aaron Rey, casi ese vidrio pasa,
empañado, ¿no?
Pasa mejor vida, pasa de los golpes que le llegamos a dar después, sí, del, ¿no? Después del gol. Pues nada, Aaron, que ha sido un auténtico placer, ¿eh? Que
muchas
nos
gracias.
Hayas dedicado unos minutos y mucha suerte en este tramo final de temporada.
Muchas gracias.
Doncs l'entrevista amb Aaron Rey, que podíem enregistrar aquest migdia amb el Roger Benet a la mateixa gespa de la Nova Creu Alta, fent aquesta mena de passeig amb l'aigolejador del Centre d'Esports Sabadell, i dono fe, de veritat, que el vidre de la Nova Creu Alta de la nostra cabina de Ràdio Sabadell va aguantar no sé de quina forma, perquè déu-n'hi-do la de cops que es va endur després del gol del de Ferrol, que teníem moltíssimes ganes de celebrar-lo. Ainhoa, Sergi, què us ha semblat l'entrevista? Vosaltres també teniu aquelles ganes que ens van sortir a totes i a tots innates de dins, de dir, oh, per fi un gol d'Aaron Rey, el puc celebrar.
Pues sí, la verdad que personalmente estoy muy contenta porque marque él, ya le tocaba, porque siempre llega al área, pero como que no acaba de, ¿no? Y la verdad, después de tantas temporadas, de haber jugado el otro playoff y todo, la verdad es que, y además en casa, era como que era la guinda del partido, la verdad.
Faltava tancar aquest cercle, ¿no?
Sí, hi ha una imatge molt icònica que és el de l'any de la pandèmia, que és Aaron Rey celebrant un gol. No sé si va ser el partit contra l'Orihuela,
sí,
el 2-1.
M'acaba de venir el cap ara la imatge, eh?
Saps, que se'n va cap a un dels fons i celebra amb el públic, i que sembla que sigui ell el que marca el gol, però em sembla que és el que dona l'assistència. I és molt icònica perquè ahir sí que vam veure aquestes imatges, però marcant ell el gol, no? Jo crec que tenia moltíssimes ganes també, tant ell com tota l'afició, i jo crec que és el que dius tu una mica, Pau, que tots hem cridat el gol, ja per la importància del partit, no? I per col·locar el 2-0, si ja era vital, si ja ens donava aquesta tranquil·litat de cara a l'última mitjoreta de joc que quedava, que fos Aaron Rey encara va fer que cridéssim més el gol tots. Aquí jo estava a l'estudi amb Roger Benet i ens vam tornar bojos amb el gol d'Aaron Rey, més fins i tot que el que va marcar Jacobo abans.
Aquí al xat, molts comentaris de, doncs això, l'Edu diu molt positiu com valora l'Aaron, el suport tant a casa com a fora, el Javi diu que l'Aaron és molt gran, dins i fora del camp. Si insistim com Aaron insisteix, ho tenim fet, diu l'Oriol. I algunes preguntes també molt enfocades, que és absolutament trending topic, el tema del desplaçament. Preguntàvem per aquí si sabíem què s'havia de fer per anar amb autocar. Insistim, que s'ha de comprar l'entrada a la Nova Creu Alta, 24 euros el preu de l'entrada més l'autocar. L'autocar surt a les 3, com deia per aquí el Cris Poló, des de la Nova Creu Alta, des de la tribuna, i evidentment doncs cobreix tot el desplaçament fins al Johan Cruyff. Més desplaçament curtet. El partit comença a les 5 de la tarda. Després, insistim, en parlarem una miqueta més d'aquest tema, però ja sabeu que vaja, que ho hem dit fa uns minuts, és allò l'última hora, 600 entrades de moment venudes, i encara queden uns minuts, de fet, perquè les oficines de la Nova Creu Alta tanquen a les 8, per tant, aquesta xifra fins i tot pot augmentar una mica en els pròxims minuts. Algú parlava per aquí, ara he perdut el comentari, em disculpareu, crec que era l'Ethan, que deia abans que amb un 10 de 12 creu que tenim el playoff assegurat, que encara que costi cal creure. El José Antonio Martín Utrera diu que hem de guanyar els 3 de casa, comptant, evidentment, el del Johan Cruyff, i anar a Linarejos a puntuar. Diu, per cert, que gràcies a l'Ainhoa, el Johan Cruyff, vaig recuperar la meva bandera del Sabadell per tots els desplaçaments, diu el Utrera. Doncs això, ostres, mira, Pedro Capó, Roger Benet, un comentari de Pedro Capó. Sí, sí, molt gran Pau, molt gran Aaron, molt gran tots, una abraçada d'amics i petons per l'Ainhoa. Com bé diu el Sergi, assistència d'Aaron per Edgar, per l'1-1 contra l'Orihuela.
Ah, això.
Més memòria que Pedro Capó.
Si ho diu Pedro Capó, me'l creuré segur.
Ha fet molta il·lusió aquest comentari del Pedro, que ens segueixi des d'Elda. I molta sort també, Pedro, per aquestes dues últimes jornades, que avui miràvem la classificació del grup, com estava l'Eldense, que està lluitant allà, diria que era amb el Mar Menor, per ficar-se al playoff. Així que una abraçada fortíssima cap a Elda. Bé, en el que és el partit en si, evidentment, victòria de 6 punts. Ens hem cansat de treure aquest argument durant la setmana, però és que, clar, com hagués canviat la pel·lícula, Sergi, Ainhoa, Sergi, al final, que el Sabadell ahir perd i es queda en la posició del Nàstic i, en canvi, guanya i es fica quart. És que, al final, estem en aquell punt de la temporada que una victòria ho canvia gairebé tot.
Está todo tan apretado que en cualquier momento, pues, es que te cambia tanto. Pero bueno, como matemáticamente estamos salvados, ya lo miras de otra manera. Dices, bueno, el objetivo que este año era mantenerse, ya está.
Sí, jo, com dius, al final, pel fet de ser rival directe, doncs tenies això en ment, no? I jo anava més enllà després, perquè parlem molt d'aquest concepte que ara s'ha posat molt de moda, el six-pointer aquest. Que sí, que era molt important, però quan anàvem ja 2-0, jo tenia en ment ja també el tema de l'avaraix particular, que ja no sé si seria un seven-pointer això o què seria, perquè clar, al final també és un aspecte molt important, i més, com deia, no, tal com està la classificació, que està tot tan igualat. Després, és veritat que si hi ha un triple empat o quàdruples empats, perquè és que no seria estrany, veient com està la classificació, perquè ja n'han servit 4 equips amb 50 sí, 4... i 4 amb 49.
51 i 49.
51 i 49. Sí. És molt possible que es doni una situació d'aquestes, no? Però sí que és cert que quan el partit ja anava 2-0, jo estava intranquil quan el Sabadell va fallar tots aquells contraatacs, perquè estava pensant, ostres, estan fallant, i el Nàstic no li donarà temps d'empatar, però sí que és cert que si retallen diferències, igualarien el particular i ja t'hauries d'anar a mirar el general. Així que no sé quant valor té aquesta victòria, si 6, si 7 punts, però al final és això, un rival directe deixa de guanyar i a sobre li guanyes l'avaraix particular, que pot ser vital per les últimes jornades.
10 de 12, dèiem per aquí. Per ser una abraçada també al Manel Sabés, que diu que els de la penya sota Ràdio Sabadell valorarem anar amb casc. Estan asseguts just a sota de la cabina de la ràdio i ahir, dels cops, segurament més d'un i més de dos es van espantar.
Un dia es trencarà el vidre.
No seria la primera vegada, també t'ho dic, que reben aquests cops al darrere, però bé. Diu per aquí el Rocky que si no és el 12 de 12, que no està content, fins i tot. 12 de 12 és... És apuntar a ave,
eh? Amb 12 de 12. 12 de 12, evidentment, aturaria.
12 de 12 és playoff, segur.
Clar, això segur.
Playoff i quarta plaça, no, segur.
Jo estic convençut que amb 10 de 12 també et donava. De fet,
jo també, eh?
De fet, abans del partit contra el Nàstic, jo pensava que amb un 10 de 15, potser... És que hi ha molts enfrontaments directes, al final, que queden però un bon grapat de partits directes entre tots aquests candidats. I jo, sincerament, aquí potser ficaré la pota i em diran que com puc ser tan pessimista o així, però jo havia fet allò, havíem fet les travesses aquí a la redacció de les 5 sí. últimes jornades, i jo contemplava que el Sabadell empatava contra el Nàstic. Jo pensava que no, ja no per no creure en el Sabadell, sinó perquè és que al final els rivals també juguen, i el Nàstic em sembla un bon equip, tot i que fora de casa no tingui tants bons números com el seu camp, no? I amb aquest empat el Sabadell es quedava allà justet d'entrar al playoff. Després d'aquesta victòria, a mi em canvien les travesses i crec fermament que l'equip està com a mínim en una gran disposició, i ara sí que veig força clar que el Sabadell... Deixarem així, més potents. Que té moltes possibilitats d'entrar al playoff. Que té moltes possibilitats.
Tu signes alguna puntuació, Ainhoa?
No.
No.
Jo no...
Partit
no
de, tu ets de Munitis, de sí, partit
sí,
de partit,
sí,
no?
Sí, sí,
Ainhoa, un 10 de 12, és, no sé, empatar el Johan Cruyff i guanyar els altres 3 o una cosa...
Jo és que veo...
Jo el signo partido, amb els ulls tancats, eh?
El partit del sábado lo veo difícil. Más me gustaría a mí, eh? Que fuéramos, ganáramos, todo. Pero lo veo difícil.
Sí, sí.
Y... Estoy contigo con que yo ayer, antes de entrar, yo decía que no ganábamos ni empatábamos. O sea, que yo soy de las pesimistas, ¿eh? Lo debo de reconocer.
Sí, sí.
Però...
Aquí, més d'un i més de dos. Es lleva veient el dia, minuts abans del partit, fins i tot, que dèiem, uf, s'està girant el vent, ja veuràs, sí. Es posarà a ploure. Avui ja veuràs com acabarà la història, no? si alguns naixem així de mena. Però sí que és cert que deixeu-me fer la puntualització, eh? Però que amb un 10 de 12, al final també, Sergi, ara estava fent els números al meu cap, obligues a dos equips que d'aquests 4 que estan amb 51 punts a fer 12 de 12 per entrar al playoff.
Els
comptes ràpids, vull dir, és que 10 de 12 t'ha de garantir fer el playoff també, no?
No, i estava pensant, per exemple, Barça-B i Linares, que tu t'has d'enfrontar contra ells, si tu ets capaç de fer aquest 10 de 12 ja no podríem fer el 12 de 12, no? Per exemple, aquests dos equips ja no els hi donaria. No sé, ja et dic, matemàticament imagino que no serà possible dir que amb 10 de 12 el Sabadell entra com a quart o com a cinquè, però jo insisteixo, és el que dic, és que hi ha molts enfrontaments directes. Em sembla que és la jornada 36, t'ho dic tirant de memòria, que només és una jornada on només n'hi ha un d'enfrontament directe i no et sé dir quin.
Mira,
perquè, clar...
Roger Benet, l'està posant. De seguida el veurem a Twitch i l'explicarem a la ràdio, eh? Està posant aquest calendari que vam fer la setmana passada de les últimes 5 jornades per acabar de veure com queda la cosa. Tu deies que hi havia un...
Diria que és l'entrada per l'última jornada, que només hi ha un enfrontament directe i a la resta no sé si n'hi ha 3 o 4 per setmana. Aquí és que tothom se n'hi ha traient punts. L'altra cosa que pot passar també, Pau, és veritat que és el San Fernando, per exemple, que ha quedat una mica despenjat i el posava entre els candidats, que
sí,
potser
doncs mira,
es deixi anar...
San Fernando Algeciras.
Era el de la penúltima jornada, sí. Clar. Veurem, és que clar, poden passar moltíssimes coses, però amb un 10 de 12 sí que estic convençudíssim que entres al
playoff. Jo estic convençut. L'Adri per aquí diu al chat que també, l'Adrián Arroyo, diu que entrem gairebé segur. L'Edu diu, tenint alguna velaix perdut com contra l'Atlètic Balears, vital haver-lo guanyat contra el Nàstic i poder fer el mateix ara contra el Barça B i l'Algeciras. El del Barça B serà complicat, eh? Hi ha un 1-3 del partit de la primera volta.
Estem per pensar en la velaix particular, saps?
I l'Oriol diu que no es parla gaire, però el desplaçament complicat al de Linares, amb la dinàmica guanyadora que porta.
Sí. Mira, qui ho deia això?
L'Oriol.
Doncs que sapigueu l'Oriol que jo en les meves travesses el pitjor resultat que obteníem era el desplaçament al
Llanejos.
Que tant de bo guanyi el Sabadell, però és una visita, és una embarcadeta bona entre el desplaçament i que el Linares al seu camp, abans ho comentava amb l'Adri a la redacció, però des del mes de desembre, una barbaritat de punts, no sé si duia 30 dels últims 36, una cosa espectacular al Linares, i a més que té un calendari favorable, que el Linares potser està com a tapat d'aquests candidats i compta amb els de Linarejos que tenen aquesta oportunitat d'escalar llocs.
Us podeu recrear, insistim, el calendari, l'estàvem veient aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, però si, per exemple, ens esteu escoltant per la ràdio i no el podeu veure, el podeu trobar a les xarxes socials de la 94.6. Tu li has fet una ullada, Ainhoa, o tu allò fidel al partit a partit, eh?
Jo partido a partido.
I és igual que facin els rivals i anar fent-ho, no?
És que sí, jo és que me pongo muy nerviosa viendo lo que hacen los demás. Me centro en lo nuestro porque cuando empiezo en casa a ver el resultado del resto, ya digo, ay, este ahora ha sumado tantos puntos, a ver cuánto quedaron, es que me pongo muy nerviosa.
És que a més no ho hem fet aquesta temporada. És una pràctica que potser la tenim ara, però aquesta temporada, com hem estat tan malament, i podria fer servir expressions pitjors, que no hem mirat ni un sol partit de la resta de què estava fent aquest rival o aquest altre, es fa difícil. O aquest canvi de xip, no? Aquesta muntanya russa de temporada, que hem viscut 3/4 de temporada patint i ara de cop ens trobem en aquesta situació. Es fa fins i tot estrany, no? Viure en aquesta situació.
Sí, para mí sí, claro. Yo, porque ya tengo la costumbre de ir mirando, ¿no? Yo acostumbrada a todas las temporadas, que no me he sido tan mal como al principio de esta... Vas mirando, vas a ver cómo van. Ahora esto, vas haciendo tus sumas que luego todo cambia. Ya lo sabemos, pero yo me centro mejor, vamos paso a paso, que cuando uno se acelera luego se lleva el chasco y no.
Jo crec que Pedro Munit, si avui ha posat el Tribuna Preferent al minut 1,
ja l'ha pagat. O potser ha aguantat fins a entrevista de l'Aaron Rey, de dir, a veure si ha dit la paraula playoff o no, i apago, sí.
Bé, 8 i 2, fem una aturada en el camí per la publicitat. El Roger que ens ven 4 cosetes i de seguida tornem aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, i sortegem el menú Telepizza d'aquesta setmana. Vinga, fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si vols assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. Pizza, pasta, pesto, pan y sugo, olio, mozzarella. A Pizzeria Lozano treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. Pizzeria Lozano, al carrer Albeniz número 12. Pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
Mi recomando, mama.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
I 5 minuts. Seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, fent tertúlia amb l'Ainhoa Torrella, amb el Sergi Parc. Hem vist aquesta entrevista de Maron Rey. De seguida també saludarem el Jordi Sunyer des de TV3 perquè ens expliqui, com va viure ahir el Sabadell Nàstic, perquè hi va haver una mica de polèmica més amb Esport 3, que va fer el partit per l'aplicació. La primera part, no? Va ser, diria, Sergi Parc?
Sí, la primera part, almenys nosaltres la vam veure per footers i la segona ja, perquè no hi hagués aquell delay, vam posar Esport 3.
Doncs el Jordi, que va estar a la Nova Creu Alta narrant aquest partit, narrador habitual d'aquesta primera ref, també dels partits del Barça B, i evidentment també perquè ens doni una pinzellada al voltant del pròxim rival del Centre d'Esports, aquest Barça B. D'entrada, insistim que si us acabeu d'incorporar ara, doncs això, que a l'espera de si s'ha acabat d'actualitzar o no la xifra, però unes 600 entrades ja venudes avui, comprades per part de l'afició del Sabadell per visitar aquest dissabte a les 5 de la tarda l'estadi Johan Cruyff del Barça B. Per tant, més de la meitat ja d'aquest miler d'entrades que tindrà com a màxim el club. Per tant, es veurà un autèntic desplaçament massiu i tota la grada del gol nord del Johan Cruyff absolutament tenyida d'arlequinat. Tenyim d'arlequinat, de fet era el lema del club avui, per anunciar aquesta venda d'entrades a 16 euros i a 24 si voleu també autocar. Abans de seguir amb aquesta qüestió, de fet, ens toca fer el moment casolà de trucar a Telepizza, perquè com cada dilluns sortegem aquí al Tribuna Preferent un menú Telepizza que més us porten a casa. Si voleu, podeu triar també aquestes noves veggies, que són les tres varietats de telepizzas amb els ingredients 100% vegetals, i amb el gust de les telepizzas de sempre les podeu tastar amb el 2x1, perquè a Telepizza estan doblement boníssims. Anava a dir Sergi Parc perquè era qui estava més lluny, però no li donarem aquest plaer.
Però si no sé res, jo no sé
per
la llista. Està Raúl Chao o no?
No està Raúl Chao.
No està... Per això ha marxat, ja.
Per això ha marxat, sí, no, perquè no va voler participar del Tribuna Preferent de la setmana passada.
Oh,
no passa res.
Que lleig.
No passa res, però bé. Per tant, Ainhoa, serà l'ama innocent. Un número de l'1 al 16.
El 10.
El 10. Doncs mira, com sempre, ensenyem aquí el nom del guanyador, que és el Javi... Javi GT86, felicitats al Javi, que és el guanyador del menú Telepizza. Després ens posem en contacte. De fet, crec que l'he vist abans per aquí. Mira, de fet,
sí.
Un dels últims comentaris. El Javi, per tant, felicitats per ell, que s'endú aquest menú Telepizza. A veure, comentaris que arriben per aquí al xat. El Pol diu que ja està nerviós. El Gàtar Laquinat diu que dissabte partit molt complicat davant un rival que no se'ns dona gaire bé al seu terreny de joc. Confiem en l'efecte Monites. Després parlarem d'aquest Barça B, que l'altre dia va guanyar 0-2 al camp del San Fernando, però ni que sigui per, doncs això, per seguir amb l'argument, no, d'aquesta xifra que vaja, que ho comentàvem al principi breument, que és d'aquestes 600 entrades per veure, doncs això, el desplaçament del Centre d'Esport Sabadell al Johan Cruyff. Abans de res, abans de donar-vos novament la paraula, si et sembla, Roger, tirem també aquest vídeo que hem preparat aquest matí, perquè ens hem apropat amb el Roger abans de les 10 del matí, abans que obrissin les oficines de la Nova Creu Alta, i ja hi havia una cua d'una desena d'arlequinats, doncs això, esperant que obrissin les portes per treure les primeres entrades. Escoltem, com diem, les impressions de la gent, per què han anat tan d'hora alguns d'ells, i aquest clima d'optimisme que es respira en l'entorn arlequinat.
Avui 4. Doncs per mi, el meu germà, el meu tiet i la seva dona.
Dues. Per mi i pel meu fill.
el meu fill, la meva filla, el meu net i un amic meu.
A veure si el Johan Cruyff podem invadir-lo tot al 100% i a veure si podem guanyar.
Com és que ha vingut tant d'hora aquest matí a buscar les entrades?
Home, perquè no ens passés com lo d'Andorra, no? Que hi va haver gent que es va quedar sense, tot i que en vam tenir nosaltres, però en previsió, més que res.
Tot i que el Barça ha posat tres vegades més les entrades que va fer l'Andorra, no ens volien quedar sense.
I vam dir, hòstia, anem a primera hora, perquè per Andorra vam tenir... va ser molt just agafar les entrades, i vam dir, vinga, va, anem a primera hora, que és quan he pogut.
A veure, donada la situació, si vam fer 500-600 entrades, crec que l'última vegada que vam visitar el Johan Cruyff, podria ser que aquesta vegada ho superéssim, no? En tenim 1.000 de disponibles de moment i bueno, jo crec que l'afició aquí tornarà a fer un cop fort sobre la taula i allí estarem.
I farem play-off?
Segur. Segur, segur que el farem.
És complicat, però tenim esperances. Després de venir de baix de tot, jo crec que anem amb una dinàmica superpositiva i que ho podem aconseguir.
Queden 4 finals i hem de guanyar totes.
I vam començar molt malament i érem pessimistes, eh? Però ara ja, això ja rulla sol, estem aquí i penso que podem fer un bon paper final. Eh?
Tenim 2 partits a fora i 2 a casa, els 2 de casa ja els podem donar per guanyats i a fora només que en guanyem o empatem 2 ja estem a play-off.
Optimisme entre l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Escoltàvem aquí un petit tastet d'allò del que hem estat fent aquest matí amb el Roger. El Javi diu per aquí, grande Ainhoa, genial infermera del taulí, i ara direis tongo. Però no, de veritat que no és el sorteig més, és el més ortodox del món segurament, però que que és totalment legal. Dintre del que cap, evidentment, triant un número en aquest sentit. Fora conyes, doncs això, estem veient algunes de les imatges. Per cert, Aaron Rey també doncs, saludava un gos abans d'entrar aquest matí a l'estadi de la nova Creu Alta. Déu-n'hi-do, l'ambient que respira, eh?
Bueno, es que después de lo mal que lo hemos pasado, ahora estar tan bien, entre comillas, no me quiere decirlo muy alto, pero la gente... Bueno, la verdad es que tenemos una suerte. Los aficionados del Sabadell, el Sabadell tiene una suerte, mejor dicho, porque esté el mal, esté bien, siempre hay alguien, aunque sea una persona, que se desplaza, siempre. Realmente nunca está solo. Y eso no todos los equipos de esta categoría lo pueden decir. Entonces, el ambiente y además es que está bonito el ambiente.
Es que hem vist rivals grans del Sabadell aquest any. També, Ainhoa, Sergi, Castellons, Albacetes, amb una massa social molt gran, que han vingut aquí a la nova Creu Alta i gairebé no han omplert el formatget visitant.
No, jo et diria potser el dia del Castilla, el malaurat dia del Castilla, més enllà del sí, formatget però, visitant.
Sí, és més del Real però Madrid més, que no sí, pas sí, una sí. altra cosa.
Sí, no, totalment. Quan arribi el dia de Linarejos, que aquest desplaçament sí que ens comporta un llarg viatge, veurem, perquè és veritat que, clar, en els viatges a Andalusia sí que, com diu l'Ainhoa, sempre hi ha algun aficionat arlequinat, però és veritat que a terres andaluses doncs, no hi ha hagut no, aquest desplaçament des d'aquí a Sabadell, més habitual que estem veient en partits com el d'Andorra o el Johan Cruyff. Arribats a la penúltima jornada, amb tota aquesta il·lusió que hi ha i amb el que es pugui estar jugant al Sabadell, veurem si hi ha gent que s'engresca i també es desplaça cap allà, cap al camp del Linares.
I ara ho escoltàvem també. Avui segurament hi havia una mica el síndrome Andorra, eh? Allò de... que no ens torni a passar el que va passar fa un parell de setmanes a Andorra. Teníeu també aquesta sensació, Ainhoa, Sergi?
Bueno, yo también he corrido, ¿eh?
Tu ja has fet també les entrades, eh?
Sí, sí. Digo, vaya a ser que m'espere i...
I al final tinguem un ensurt, no?
Home, amb 1.000 entrades... potser no és per a última hora, però sí que anar el dilluns d'Andorra ja és el que deia abans, que, ostres, potser una mica precipitat, però és que al final veient el ritme, crec que tota aquesta gent que a més ho comentava, crec que ha fet bé, perquè al final... no sé quantes desenes de persones van ser les damnificades que no van poder anar a Andorra, però sí que veient tot el que es bullia a les xarxes socials van ser unes quantes, així que hi ha molta gent que diu que no ens torni a passar o que no ens passi el que li va passar a altra gent.
El Javi diu per aquí, jo en sé de 2 que estaran a Linarejo segur, vaja, és que amb ell... Amb el Javi,
sí,
que...
clar.
I comptava seguríssim. I l'Edu diu, l'ambient de simbiosi que es viu des de setmanes entre afició i l'equip és brutal. Jo vull afegir també que, per exemple, quan l'equip estava tocat i gairebé enfonsat, per exemple, a Castàlia, que sé que és un desplaçament relativament curt, però és que aquell dia, amb l'equip malament, també van centenars de persones. És una mica el que deies tu, Ainhoa, que és que ara, evidentment, pots enganxar un número de gent més gran, però és que fins i tot quan les coses van malament, que no estem parlant d'una afició que en aquests casos, jo què sé, mobilitza 10 persones, no, és que estem parlant de centenars de persones.
Es que es lo que te decía, tiene una gran suerte que nosotros que somos del Sabadell, ¿no? No, creo que no lo sabemos apreciar, ¿no? Es decir, buah, es que estemos mal o estemos bien, somos como una familia, no nos dejamos. Luego tú dentro, como toda la familia, tienes lo suyo, pero yo es que me siento como una gran familia.
I després, més enllà de tot aquest mèrit que té aquests desplaçaments, jo recordo aquella frase que deia Hidalgo, Pau, allò dels 1.500, 2.000 fidels, sí. No? Que sempre venien a l'estadi, més o menys, i era veritat, perquè en aquell moment era veritat que oscil·làvem entre aquella xifra i després, a partir d'aquí, doncs, els que s'assumessin de més doncs, se superaven els 2.000, eren 2.500, vorejàvem els 3.000, ara l'estadi... Ostres, jo crec que de fidels, veient les xifres dels últims partits, sobretot, per exemple, el divendres Sant contra el Sevilla Atlético, ostres, que caia en festius, a les portes d'unes vacances llargues, pràcticament 3.000 espectadors aquell dia. És a dir, que al final també, més enllà de tot aquest mèrit que té els desplaçaments, com el que deies, Pau, tu, de Castàlia, per exemple, la feina que s'està fent del club també s'està reflectint en això, en l'assistència en la nova Creu Alta i l'altre dia, mira, assolint més dels 5.000 espectadors i tota aquesta fidelització que jo crec que s'està aconseguint i més com està pujant l'equip a la classificació.
Diu el Vicenç per aquí, a veure com arribarà el Cornellà, com vingui jugant-se la vida, pot ser un partit molt fotut de jugar, molt de compte. Vicenç, que no t'escolti Pedro Munitis, parlant ja de Cornellà. Fora conyes, però al final això, el discurs del partit i partit, de partit a partit, però evidentment el Sabadell també, nosaltres ho hem parlat, que doncs això, queden dos partits a la nova Creu Alta, els dos últims partits de la temporada, venim d'una entrada de 5.200 persones i evidentment, sent els dos últims partits, no diré la nova Creu Alta, de les grans ocasions, a l'estil Eibar, fa una dècada, però vaja, que han de ser els dos partits on la gent es volqui de totes, no?
Esperemos que sí. Los de siempre siempre vamos a estar ahí. Esperemos que los que se han enganchado ahora se sigan quedando y arropemos entre todos al equipo.
Sí, és que quedes així, al final ara estàvem a les portes dels últims tres partits a casa i contra el Nàstic, em sembla que ho comentaves tu, Pau, no? A la Transmic, que és veritat que per superar els 5.000 també vam necessitar
aquella petita empenta sí.
de l'afició del Nàstic, és veritat. Però home, ja es va superar els 5.000, abans estàvem repassant xifres d'assistències similars, no? a l'estadi, i el dia de l'Egea que et ve a casa abans de la salvació a Olot, aquell dia eren 5.600 o una cosa així, si no recordo malament. Aquell dia l'afició també va respondre, no?
Ara és el moment.
Ara és el moment. Ara és el moment. I el Cornellà potser no serà un rival de tanta entitat com ho és el Nàstic, almenys no serà un duel tan directe, però jo ara espero que aquestes dues últimes cites la cosa vagi a més. Si vam ser 5.200 contra el Nàstic, doncs que ens aprovem els 6.000.
És que ja més enllà del rival, sí, és el nostre objectiu.
Sí, sí.
Aquí ens inclou, però és l'objectiu de qualsevol arlequinat, que és fer el play-off aquesta temporada. Deixeu-me que incorpori, que passen dos minuts ja d'un quart de nou, al periodista de Televisió de Catalunya, el Jordi Sunyer, que com dèiem abans, doncs això, ahir va poder explicar el Sabadell Nàstic des de la nova Creu Alta, el va poder narrar. Jordi, què tal, com estàs? Bon vespre. A veure si el podem escoltar. Ara sí, no? Jordi, m'escoltes?
Em sentiu?
Sí, sí, sí.
A veure, em sentiu ara?
Perfectament.
Perfecte. Bé, molt bé, molt bé. Bona nit a tots.
Bona nit. Doncs, d'entrada, Jordi, deixa'm preguntar-te per una opinió segurament molt més neutral que la nostra, de què et va semblar, des del teu punt de vista, el partit d'ahir del Sabadell contra el Nàstic.
Mira, primer de tot, t'he de dir que m'ho vaig passar bomba. Són molts partits fets a Televisió de Catalunya i molts partits, moltes vegades amb estadis més petits, amb ambients que no són el d'ahir, i trobar la combinació de factors del partit d'ahir, un partit ben jugat per part dels dos equips, intens, futbolísticament interessant, tàcticament interessant, i amb l'ambient que es va generar a la nova Creu Alta, amb aquests 5.200 espectadors que ara comentàveu, la veritat és que no me'ls trobo gaire sovint, i sortir amb la sensació de haver-t'ho passat bé i haver gaudit al màxim de la teva feina, d'explicar un partit, la vaig tenir molt plenament i vaig sortir amb molt bona sensació de l'estadi. Això no és habitual i la veritat és que és d'aquelles retransmissions que t'omplen d'alguna manera. Futbolísticament parlant, jo francament, és el que et deia, crec que és un partit que va ser molt ben jugat per totes dues parts i que segurament té un punt d'inflexió en la jugada del minut, a la doble oportunitat del minut 30 de la primera part, quan Dani Romera remata el travesser i després la rematada posterior de Pablo Fernández la treu Emilio Bernat amb una excel·lent intervenció. El Nàstic té oportunitats per canviar el guió del partit i no les aprofita. I parlant-ho després fins i tot amb companys de la premsa de Tarragona, sortia aquesta frase que ha esdevingut tòpica en els últims temps del domini de les àrees, de qui és més eficaç i de qui guanya els duels a les dues àrees. Parlàvem fins i tot que si el Nàstic s'hagués aconseguit avançar, possiblement el Sabadell ho hagués tingut molt complicat contra un equip que es defensa bé, contra un equip que hauria tancat molt les línies per poder capgirar el marcador. Però el guió va ser favorable al Sabadell, a més, va tenir l'encert d'avançar-se amb una gran jugada i amb un gol preciós, perquè el cop de cap és molt plàstic de Jacobo, i a partir d'aquí, a més, al minut 5 de la segona part, que els gols al començament de la segona part sempre solen ser més psicològics que els últims minuts de la primera, es genera un guió molt favorable al Centre d'Esports per liquidar el partit, com el va liquidar, que és a la contra. El segon gol és una contra també fantàstica de manual, i al final és un partit potser més igualat que el que reflecteix el marcador final, però això no vol dir que no sigui una victòria merescuda del Sabadell. Va mereixer guanyar, i sobretot ara estem en una fase de la temporada en què molts partits es poden resoldre per detalls, per eficàcia, i és una mica també el que està passant amb el Barça B, perquè no diries que amb el pròxim rival del Centre d'Esports no diries que estigui fent un joc espectacular, però té aquests elements clau i aquests factors que li estan jugant a favor en els últims partits que fan que s'hagi situat en zona de play-off.
És que ara parlaves d'un cap de setmana... d'un partit vibrant. Jo diria, Jordi, que al final el cap de setmana, pel que fa a la teva persona, ha hagut de ser vibrant. És cert que no vas estar a San Fernando in situ, però evidentment et va tocar narrar també el San Fernando Barcelona B, que al final va ser un partit també que es va jugar gairebé els 90 minuts a les àrees, i ara parlaves tu d'aquesta contundència, no?, de l'equip de Sergi Barjoan. Recordo, per exemple, el primer de Ferran Jutglà, que ve d'una ocasió del San Fernando que Viviani fa una mala passada de la mort. No sé, també, doncs això, si ara estem en un punt on es nota especialment que els equips s'estan jugant alguna cosa.
Sí que és un partit molt semblant al de la nova Creu Alta, perquè també al començament del partit, potser no tan tard com en l'ocasió del Nàstic d'ahir, però Arnau Tena realitza una doble intervenció, estem parlant d'una ocasió al minut 10 de partit, que podia haver canviat el signe, i en canvi el Barça té Ferran Jutglà, que està sent el factor determinant en les últimes jornades, bé, des de principi d'any, està amb una confiança enorme, colossal, té gol, té intel·ligència. És un davanter que té moltes ofertes per sortir, que jo crec que el veurem l'any que ve difícilment, tot i que Xavi Hernández, hi confio, és un jugador que li agrada molt, té moltes propostes per sortir, jo crec que difícilment el veurem al Barça B, però fins a la recta final de temporada és un jugador del Barça B i, evidentment, a ell li convé guanyar cartell. Tens un davanter que ell sol, amb tot el que fa, ha sabut corregir alguna de les mancances que tenia el Barça B. Hi ha una mancança que té el Barça B, de la qual jo crec que el Sabadell pot treure profit, que és el joc aeri i la defensa de les accions d'estratègia. Jo crec que en aquest aspecte el Sabadell ho pot tenir molt millor treballat que el Barça B, és un punt a favor, però el Barça B també era un equip lent a les transicions i que, a més, tenia el defecte que, jugant amb un 4-3-3, els interiors no apareixien prou en zona de rematada. Ferran Jutglà, des que juga la posició de davanter centre, tot i que en els dos anteriors partits Sergi Barjoan ha fet jugar també Jordi Escobar, una mica perquè Jordi Escobar li guanyi espais i Ferran Jutglà aparegui en zones de rematada, però Ferran Jutglà interpreta molt bé el joc, molt bé, tira diagonals constantment, llegeix perfectament l'atac, genera espais per l'arribada d'aquests interiors, pels jugadors de la segona línia, i això ha repercutit positivament en l'atac del Barça B. A partir d'aquí, jo crec que no és una qüestió del Barça B, és una qüestió de tots els equips. Abans de començar el partit ahir a la nova Creu Alta, hi havia un quàdruple empat a 51 punts i un quíntuple a 49. Aleshores, qualsevol detall t'enganxa aquesta zona. És que són partits que són finals, és que tenim per davant quatre jornades en què tots els partits amb equips de la zona alta implicats són finals, i les finals com es decideixen o quins són els factors més importants? Moltes vegades els detalls. Per tant, això no és qüestió del Barça B, sinó que és de tots els equips. Qui sigui més eficaç i qui domini les àrees i qui cometi menys errades, ja sé que és un tòpic, però és el que penso, és el que al final es pot endur el gat a l'aigua.
Tal qual és el que vam veure, per exemple, ahir aquí a la Nova Creu Alta. Per aquí al xat també diuen, doncs això, vigilar Ferran Jutglà. Sergi, baixàvem just abans de baixar, de fet, el directe, miràvem les xifres de Ferran Jutglà. Aquesta segona volta està sent de rècord.
És que la segona volta no sé si eren 13 gols...
14, diria jo.
O 14 gols en 14 partits que havia jugat.
Sí, 14-14, diu el Jordi. Sí.
14-14. És que, clar, surt a un gol per partit i és veritat que abans de començar l'any potser havia tingut aquest protagonisme, no?, amb el primer equip, però està clar que ha estat com... No sé si dir-ho com el reforç de luxe del mercat hivernal del Barça B, però és el que deia el Jordi, que està sent el factor diferencial, perquè és que amb aquesta quantitat de gols ja s'ha posat pichichi dels dos grups de la primera red.
I fins i tot alguna ocasió claríssima que va fallar allà a l'Iberoamericano, eh? D'altra...
Però no...
Digues, Jordi, perdona.
Perquè, per exemple, ara pensava, pensant ja de cares al partit de dissabte, el Johan, pot ser una part interessant del duel als laterals, és a dir, tots dos equips juguen amb dos laterals molt ofensius, tant el Barça B com el centre d'esports. Diuncu Balde puja moltíssim, Mugu i Diego Caballo potser no tant, però Mugu sobretot també puja moltíssim al centre d'esports, a més a més jugant amb Boni en aquesta posició de fals banda que permet les entrades de Mugu als desdoblaments. Llavors hi ha una mica aquest estira i arronsa d'aconseguir que el lateral de l'equip contrari no aconsegueixi pujar, que pot ser interessant. És a dir, evidentment hi ha un factor molt clar per les xifres amb Ferran Jutglà, però és que té, tàcticament, pot ser un duel molt ric també el de Johan de dissabte.
Sí, absolutament. Després, clar, una mica agafo el fil del que deies tu, Ainhoa, al principi, que és també com gestiona el Barça B un ambient no sé si dir hostil, però un ambient poc conegut en un escenari com és el de casa, que és un punt a tenir en compte i que ja hem vist en el passat, l'últim desplaçament, per exemple, amb Monxo, no?, sense anar més lluny.
Sí, es que lo tengo en mente cuando te lo he comentado antes, tengo esa imagen, ¿no? El se acerca a la afición del Sabadell, el descaro. Yo creo que va más bien por lo que he comentado antes, ¿no? No hay tanta afición, ya sea local, visitante, ¿no? Yo creo que te quieres recrear un poco de que hay gente que te está viendo. Realmente, cuando juegas a fútbol, me imagino, no juego, ni he jugado nunca, pero me imagino que te gusta que te vayan a ver y yo creo que se recrean un poco. No sé si eso nos vendrá bien, nos vendrá mal, pero le tengo miedito a eso, ¿eh?
Ferran Jutglà, per cert, diuen per aquí que té un problema i es diu Aleix Coc. Ho diu més d'un al xat. Jordi, no sé, per rematar-ho, que estem gairebé fora de temps, però el tema d'assistència al Johan Cruyff aquesta temporada, com està sent els partits que ha pogut fer per Esport 3?
Mira, diu l'Ainhoa que no saps ben bé per on agafar el que pot passar. L'assistència al Johan ha estat molt pobra aquesta temporada, hem fet molts partits amb 700-800 espectadors i amb un ambient glacial en què per al Barça B pràcticament és com jugar, no et diré a fora, perquè evidentment és un camp que tenen apamat, però a nivell de l'ambient amb camp neutral. És a dir, el Barça B està acostumat a jugar a casa amb un ambient en què no rep suport de l'afició local perquè hi ha molt pocs aficionats i aquests aficionats que hi ha no donen un suport explícit a l'equip. Clar, es pot pensar el precedent d'una, entre cometes, d'una invasió d'afició visitant nombrosa al Johan, que va ser el partit contra el Nàstic, i el Nàstic va guanyar 0-2 en aquell partit. I no hi havia tanta gent del Nàstic com es preveu que hi hagi aquest dissabte del centre d'esports. En principi, diria, el Sabadell aquí juga amb un punt a favor, però és que el Barça B també està acostumat a no comptar amb el suport del seu públic en els partits a casa de temporada. Per tant, jo no m'atreviria a dir quina influència pot tenir el factor públic aquest dissabte.
Veurem si s'acaben creixent o no també davant d'aquest ambient els de Sergi Barjoan. Jordi Sunyer, un plaer, com sempre, tenir-te aquí a Ràdio Sabadell.
Igualment, a disposar, nois, com vulgueu.
Doncs el Jordi, que ens ha fet quatre pinzellades del Barça B, insistim que precedents en el passat tenim, de jugadors del Barça B que han sortit ultramotivats contra el centre d'esports, veient, a més, com abans era el mini-estadi, ara és el Johan Cruyff, com es tenyeix d'arlequinat. Sergi Parc, Ainhoa Torrella, que ha estat un autèntic plaer també tenir-vos aquí a l'estudi.
El plaer ha estat meu, Vitori.
Igualment,
moltes gràcies. Tribuna Preferent. Una abraçada també que us enviem de part del Roger Benet, que ha estat a les vies de so i a la realització. Servidor Pau Vituri, que us ha parlat de nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà Hotel Suís a la una, amb l'Adriana Arroyo i amb protagonistes que tindrem del Centre d'Esports, i fins aquí puc llegir. Dissabte, 4:45, la prèvia al Sabadell en joc. Pel que fa al Tribuna Preferent, no tornarem fins al dilluns 16, perquè la setmana que ve és festivitat aquí a Sabadell de la Salut. Per tant, un parell de setmanes sense tribuna. El Sergi Parc fa que no amb el cap. Que vagi bé, bona nit, adéu-siau.